Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics i amigues, tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM. Seguim amb el nostre programa de divulgació de la poesia universal, el haiku i la tanka, com a disciplines orientals, i així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment amb disciplines japoneses, les quals fem actualment amb llengua catalana, castellana i japonesa. També en altres ocasions es fa en altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos els dijous a les 7 de la tarda, dilluns a 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 hores i diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanya Sílvia Castro i Sebastián Ruiz. I el nostre agraïment a Jordi Domènech i al Dani com a tècnics de ràdio que atenen aquest, i fan possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, amics, ja estem acabant el gener, un gener una miqueta fred, però bé, encara ho podem suportar-ho. La Sílvia riu, em mira i riu. Bé.
Sí, no, ja t'ho he dit abans, perquè el dia que fa molt de fred, vens no amb els 14 jerseis normals, sinó només amb una camisa així, i a sobre tens calor, t'has tret l'armilla perquè tens molta calor. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Després a l'agost també porta la milla, així, sí.
Però, bueno, anava a donar la solució a això, o sigui, com ho diríem, a dir, el per què? Per què passa això? M'he comprat una samarreta d'aquestes de brigar camells i llavors ara tinc una calor que m'espanta. I és aquesta.
Sí, és culpa de la samarreta aquesta, que som aquí per sota. Molt bé, molt bé.
Això perquè és una samarreta tèrmica.
Clar, 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 ja m'imagino.
Molt bé. Doncs avui la Susana no pot venir, està engostipada. Bueno, això, coses...
No. És això el que passa per desabrigar-se abans de temps.
Clar, això, hasta el 40 de mayo hem de continuar.
El dia que hizo tanto aire, no sé si era debido al aire o lo que era, que me sentía fatal.
Això és que...
No coincidió con los jueves.
A mi em passa una cosa, que mentre l'aire per una orella em surt per una altra, i llavors ja s'unió una corrent d'aire que jo et mal de cap.
D'aquí poc serà un monogràfic només de meteorologia i deixarem de parlar de literatura i...
Molt bé, va, tallem i comencem.
Home, no volia tampoc.
Doncs el Sebastià ens ha preparat una cosa i ja està, com vulguis.
Bueno, pues lo que estaba comentando, que se ve que a la gente le gusta más cosas sobre el desamor que del amor, ¿no? Porque en el blog, ya digo, han entrado muchas visitas desde hace 4 o 5 días que lo escribí en el blog. Lo titulé, Yo sé bien que te perdí. Yo sé bien que te perdí para siempre. Quizá sin quererlo te ofendí, y tú, sin pensarlo, me ofendes. Si nunca vamos a discutir, la relación era excelente. ¿Qué nos pasó a ti y a mí para enfadarnos de repente? Aquella noche de abril, fuimos como adolescentes, haciéndonos llegar al fin por haber sido imprudentes. No me puedo olvidar de ti, ni puedo dejar de quererte. ¿Por qué te di a elegir entre quedarme o volverme? Sé que no lo vas a sentir al decir que no querías verme. En tus labios lo leí y en tus lágrimas inocentes. Solo te puedo decir que eres mi vida y mi muerte, pero aquella no se me fui por tus palabras insolentes. No sé si me odiarás a mí, no he vuelto más a verte. Meriste y Teri, pero te llevo en la mente. Te había idealizado sin fin, sin saber si lo merece. Embrujado me vi de tus bellos ojos verdes. Si nos entramos por ahí, en la calle o en el puente, yo te saludaré a ti. Tal vez tú no me contestes. La magia se va a destruir, el encanto no quedó indemne. Nos hicimos de sufrir por orgullosos y prepotentes.
Muy bé. Això va, baixís.
Bueno, però a la gent li agrada sentir, o sigui, poemes de desamor, veure pel·lícules tràgiques, però viure o no, eh? O sigui...
Sang i fetge, tot això. Que també...
Sí, sí.
Molt bé, doncs jo avui he fet neteja, perquè l'altre dia em vas reclamar.
Bueno, jo no vaig reclamar, jo vaig dir...
No, molt subtilment, però em vas reclamar que et tornés el llibre.
Ja.
I de pas he trobat altres que t'havia de tornar.
Ah, molt bé, vol dir que vas ampliant la biblioteca. Bueno.
Exacte, sí, ja estan ben col·locadets i fa pena
no,
ja treure. No,
jo ho entenc, perquè la meitat dels llibres que tinc no n'he comprat cap.
Bé. La gent que estigui escoltant ara el Salvador. Molt bé, doncs bueno, llegiré un parell o així de poemes del Yahoo de Mihai abans de tornar-te el llibre. I...
Bueno, te'l deixo, eh?
No. I a veure, perquè ja n'havia llegit i la veritat és que com que m'agrada tant, no sé quants n'havia llegit, farem uns... una primera tongada, doncs que em sembla que encara no havia fet. A veure, el primer es diu Finestres i tombes. La meva vida té moltes finestres, també moltes tombes. De vegades es canvien la funció que tenen. Una finestra es tanca per sempre més i a través d'una tomba puc veure-hi fins molt lluny. Després farem el pati de l'escola. Els arbres del pati de l'escola han crescut o han mort i a tot preu els nens volen créixer i sortir i estimar. Si has vist algun cop una cortina blanca que coneix en una finestra oberta, hauràs vist com la gent estima. Si has vist algun cop un barber al final del dia assegut a la cadira i afaitant-se davant el mirall, hauràs vist com la gent viu. Si has vist els jueus que resen la pregària de la pluja, implorant-la en un país plujós, hauràs vist com la gent recorda. Si has vist un nen que juga tot sol al pati de l'escola durant les vacances, hauràs vist l'enyor. Aquest altre es diu Quan tinc mal de panxa. Quan tinc mal de panxa, em sento com la bola del món. Quan tinc mal de cap, el riure esclata en un lloc equivocat dins el meu cos. I quan ploro, enterren el meu pare en una tomba massa gran on no podrà créixer per omplir-la. I si sóc un porc espí, ho sóc a l'inrevés. Les pues llargues s'amarissen cap endins i em dolen. I si sóc el profeta Ezequiel, en la visió de la carrossa només veig les peulles brutes de fems dels bous i les rodes enfangades. Sóc com un camali que carrega a l'esquena una butaca feixuga a una altra banda, lluny, sense saber que pot deixar-la a terra i seure-hi. Sóc com un rifle, ja una mica antiquat, però molt precís. Quan estimo, hi ha una forta reculada. A la infantesa hi fa mal. I, com a mínim, aquesta primera tongada acabarem amb A mig estiu, que no seria precisament el que estem ara. Diu, a mig estiu, de sobte, olor de pluja. Record del que hi hagué i profecia del que hi haurà, però al mig de l'estiu és buit. Com quan per fi es troba un nen que s'ha perdut després de molt buscar-lo i l'alegria de trobar-lo esborra l'exasperació i l'exasperació es desperta de nou i esquinça l'alegria. O com el so d'un cop de porta rere d'uns que sortien molt temps després que hi han sortit. O com un home que ensenya la foto d'una dona perquè li marquin en lloc del bitllet i el deixin passar. Doncs fins aquí la primera tongada d'aquesta antologia del Yahoo d'Amihai, que potser li torno a final de programa, al Salvador.
Què, índia?
No, és un poeta hebreu, sí, que va morir l'any 2000.
Bueno, tot el llibre és que no n'hi ha cap...
Sí, de fet, podria començar des del principi i podria estar llegint tots els poemes perquè són una meravella, sí.
Bueno, després dels grans poetes, doncs, arribo jo i dic, ara us llegiré els meus haikus. I, bueno, són senzillament haikus petitets.
No? Això se'n diu captatio benevolentia, no? Vinga.
Diu així, xiula el vent mentre el mar i els penya-segats juguen amb cants de sirenes. I aquesta altra diu, del verd transparent, quan apareix l'hivern, ix la fulla vermella. l'airós el perfum, tarongines i ginestes, racó de jardí. A dins del parc, un concert d'ocells a l'alba, els fanals encesos. I aquesta altra que diu, passejant pel parc, els arbres blancs i gebrats, buits estan els bancs. Cims pentinats de primavera a l'hivern, eternes, eternes les neus. El riu platejat amb la boira gebradora i les teulades blanques. Bé, bueno, faré un parell més. Corre el fresc rierol, entre pedres neix l'escuma d'aigües com cristall. En els seus ulls veig, mentre cau la tarda, els colors de l'ocàs. Bé, bueno, fins aquí he arribat. I ara hi toca el Sebastià i ya está, continuando.
Bueno, como la anterior era un poco trágica, como decís vosotros, pues vamos a darle un cambio a esto, ¿no?
Exacto.
La analfabeta.
Que será de riure, ¿no?
Sí.
No, esto va a ser una historia trágica de desamor también.
Esta es mía también. Esta la escribí hace un par de años, pero bueno, la he cambiado casi toda. La he retocado casi toda. Lo eso precisamente ayer. Bueno, se titula La analfabeta. No tiene nada que ver de que sea analfabeta. También puede tener colgando dos buenas. Que se lo pregunten a Miguel, que se casó con la Enriqueta, y cuando se quitó el sostén, le llegaban hasta la moqueta. Para podérsela rodear, se subía en la bicicleta y tenía que descansar antes de llegar a la meta. Querían coger el tren para ir al pueblo de Utrera. Allí hay muchos calés y les dijeron que no fueran. A los gitanos les gusta las mujeres con pecera y saben del Kama Sutra más que el tonto la Micaela. En Fuente de Andalucía pasearon por la Alameda y la gente que allí había se tuvieron que salir fuera. Al verle al tonto del pueblo quedó prendado de ella y al marido muy rumboso le dijo que se la diera. Echó mano del bolso y le ofreció algunas monedas. Quería subirla en la burra y llevársela a la era. El marido lo cogió por el cuello y tenía un metro de lengua fuera. Y si no es por unos mozos, le hace un entierro de primera. Deja tranquila a mi mujer que no hay ninguna ramera. Las tetas le van a crecer desde que era una quinceañera.
¿Ve?
ha roto ya el ritmo, ¿eh?
Sí, doncs jo no puc continuar el ritme del Sebastián, llavors jo torno a lo meu, eh? Com si no... Vinga, doncs ara sí, uns altres quatre més, quatre poemes més del Yehuda Mihai. Aquell que confia.
Quina editorial és, ho pots dir?
Sí, això és Proa, és l'antologia poètica que es diu Clavat a la carn del món.
Ah, molt bé.
Aquell que confia. Aquell que confia que el temps el curarà, perdrà el temps i la cura. El temps passarà, la cura no vindrà. Prepararà una taula d'enyer per als seus pensaments, escaires i molts regles i amb el llum plorós ben encorbat. Diades i festes li vindran balbotejant com el líquid espès d'una ampolla fosca. No hi podrà romandre, massa coses d'elles a la terra, abans fins i tot de ser enterrat. Continua vivint. Fes-me el llit a l'aire càlid, deixa'm descansar el cap al cel que un cop fou aigua antiga. Pensa en el món que feu el millor que va poder per calmar-nos i per tal que no ens fem massa mal en els anys que han de venir. Continua vivint, evita de retrobar-nos. Pues jo he tornat al desamor, de fet. Jo pensava que ara tu continuaries en plan tràgic i no. Molt bé. Doncs de desamor, va, l'última trobada. Aquella fou l'última trobada. No, aquella fou la primera trobada de les últimes trobades, com una sèrie de segells especial. La trobada sabia que era l'última, nosaltres no. Els anys que passen donen voltes amb prestesa, com una sirena d'un cotxe de bombers. Sirena que va prendre d'un far a la costa que n'havia pres de sol. Entendràs tot això d'aquí uns anys. I l'últim que farem aquesta ronda es diu Aquell que abandona allò que estima. Aquell que abandona allò que estima estendrà tot el que té i tot el que ha dit a l'àmbit d'una finestra i dirà: tot això és el que he tingut. Aquell que abandona allò que estima, els miracles li passaran tots a l'inrevés. El vi se li convertirà en sang, el pa en pedres, i la mar roja no se li obrirà perquè pugui passar una nova vida, sinó que li quedarà sencer com el record impossible de travessar i s'hi ofegarà. Moraleja. Sebastià, si has estat atent, és: no abandonis allò que estimes.
Molt bé, molt bé. Bé, continuaré jo doncs ara amb un llibre de Maria Àngels Anglada, Retalls de la vida a Grècia i a Roma, d'editorial Empúries. I, bueno, que faré un petit extracte, diu: els amics i els esclaus. Sòcrates deia que sentia dir a moltes persones que el més preciós dels béns és un amic virtuós, però veia que la majoria s'ocupaven de tot, llevat de l'adquisició d'amics. Tothom posa cura a adquirir camps, cases, esclaus, ramats i mobles i s'esforça a conservar el que ja té. Però un amic que diuen que és el més preciós de tots els béns, no veia cap... no veia ningú capficar-se en adquirir-lo, ni un cop adquirit, conservar-lo. Quan els esclaus cauen malalts, hi ha molta gent que criden els metges i ho posen tot en obra perquè recuperin la salut. Però quan la malaltia tria els amics, poc em fa cabal. I si els amics, els esclaus moren, els sap molt de greu la mort dels esclaus i ho consideren una desgràcia. Però pel que fa als amics, no creuen perdre-hi res. No deixen sense cura ni vigilància les seves possessions, però desatenen els amics que els necessiten. Afegia encara que veia la major part d'homes conèixer bé el nombre d'objectes que posseixen, fins i tot en tenen moltíssims, però dels amics, amb tot i tenir-ne pocs, no en saben el nombre. I amb tot, un amic sincer amb què podria ser comparat que no resultés preferible. Quin cavall ni quina parella de bous valdria el cavall un bon amic? Quin esclau és tan ple de bona voluntat? L'amic és alegria, més gran en la felicitat, i en la desgràcia un puntal més ferm. Doncs estem parlant del temps dels Sòcrates, eh? O sigui que d'alguna manera encara podíem aplicar i comparar doncs el que avui també està passant, no? I bé, doncs i ara continuaré en dos petits haikus meus i continuarem la nostra petita roda. Aquest està fet a la Catedral de Barcelona, tot i contemplant les oques, i també pel qui vulgui saber-ho, doncs a la Catedral les oques blanques representen les 13 oques blanques representen la Santa Eulàlia, la nena verge que van torturar els romans, li van posar 13 càstigs, diguéssim. Per això la catedral té 13 oques que guarden el claustre de la Catedral de Barcelona. I veient-les, doncs, i sabent una mica la història, doncs vaig escriure aquest haiku. Catedral, claustre, oques blanques vigilen, uniformes blancs. Hi ha un altre amb la catedral, però diu així: la xemeneia fumeja fum blanc de llar, l'hivern arriba. Ja està. Ja us ho deixo ara. Au, ara us toca a vosaltres.
Bueno, vamos con San Valentín. Hombre, ya se va aproximando cada vez más, ¿no?
Pero ya hicimos San Valentín la semana pasada, ¿no me parece?
Sí.
Vamos como haciendo una cuenta atrás.
No, vamos hasta que llegue San Valentín, pues sacando cosas de San Valentín.
Yo lo veo.
El día 14.
No tendrás comisión, ¿no?
Pues claro que sí. Si no, no lo haría.
Para que Susana venda flores.
Ah, sí. Por eso lo mejor no va a venir. Ah, no, que eso será hasta este más próximo. El día, eso será el día.
Lo que está angustipada, ¿eh? No estaban en flos.
Bueno, pues esto va bien para el día de San Valentín. Por un beso de tu boca, dos caricias te daría. Tres abrazos que te muestren cuatro veces mi alegría. Y en la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento, siete veces te diría las ocho letras de un te quiero. Porque nueve veces por ti vivo y diez veces por ti muero. Y ahora una cortita, hace ya mucho tiempo que la escribí. Tus ojos. Son tus ojos mi alma como dos pedazos de cielo que te pusieron la cara el día que se desprendieron. El cielo quedó llorando al echarlo tanto de menos. Tu rostro salió ganando con ese par de luceros. Tu mirada de primo hace ver a los ciegos. Saben lo que es amor, de la vida lo más bello. Son niña tus ojos, azules como el mismo cielo. Es tan dulce su color que mirarme en ellos quiero. Me he enamorado yo de tus ojos lo primero, reflejándome con pasión el imán de sus destellos. Tus lágrimas perlas son. Todo el mundo puede verlo. Te salen del corazón y de unos ojos tan bellos.
Mira que veus.
I això amb quines flors aniria acompanyat?
Com a flors?
Les flors que et vendria la...
Ah, bueno, sí, ja són Valentí, mujer. ¿Cómo podéis decir vosotros?
Rosé.
Claro, ¿no?
Esa es la que vi hace ya tiempo.
Rosa, años. Yo faría roses o...
Vermelles, ¿no?
Vermelles, en fuerza, en fuerza.
Molt bé. Doncs bueno, veurem si és més amor, més desamor. Jo ara faré uns poemes d'en Joan Margarit, del seu poemari Estació de França. Una dona i un home, una ciutat. El tren s'atura embolcallat per la boia de plom que fa amortir el soroll dels carrers, clàxons de ferro, el desordre d'alguna mala música. Un taxi em deixa un centre impersonal. És una ciutat lletja que m'espera amb el desànim d'una vella taire. Però començo a rescatar alguns llocs, cases, voreres, els llums d'unes botigues, aquell bar. El passeig va tornant-me a poc una veu dins la boira i una música amb una lletra escrita per la vida. Els carrers, com canvien a mesura que són reconeguts pel meu record. No hi ha cap ciutat lletja, cap home ni cap dona tan miserables que no puguem ser tu i jo en aquesta història d'amor. La noia del semàfor. Tens la mateixa edat que jo tenia quan començava a somiar a trobar-te. Encara no sabia, igual que tu no l'has après encara, que algun dia l'amor és aquesta arma carregada de soledat i de melancolia que ara t'està apuntant des dels meus ulls. Ets la noia que vaig estar buscant tant de temps quan encara no existies, i jo sóc aquell home cap al qual voldràs un dia dirigir els teus passos. Però llavors seré tan lluny de tu com ara tu de mi en aquest semàfor. I a veure... Parla una dona. Mira, dins meu, tants aponents cansats i cançons desapreses. No m'abandonen els colors d'ahir, els colors dels records, de les converses disperses a la nit. Misteris de l'amor. I de quin tedi la teva cortesia, la serena actitud vers l'abisme del desig. D'on ve la teva veu calma i severa, la teva mà indicant entre la boira? Si no t'han vençut mai, si la conversa són corbes de nivell en algun mapa de sentiments perduts, si tenir la raó no t'ha servit mai per enamorar-me, doncs tant de bo poguéssim canviar la meitat de raó, de calma i seny, només per una espurna de misteri. I comiats. Ella l'acompanya al primer tren del dilluns, que sortia abans de l'alba, i s'acomiadaven en un bar just a tocar l'estació de França. Ara hi sóc abocant aquells hiverns, aturat rere el vidre de la infància, i potser sóc a la mateixa taula recordant que jo era, aquelles hores, en la penombra de la meva cambra. No és gran cosa, però és la meva vida, i quan ella tornava, arraulit, feia veure que dormia mentre m'anava obrint els finestrons. Puc sentir encara el fred dels seus abrics i veure un sol lluent de mare jove més glaçat cada dia al tel dels vidres. Doncs, fins aquí la primera tongada de Joan Margarit.
M'ha agradat. I doncs ara continuaré jo i llegiré unes quantes tanques de Joan Ignasi Elies, nostre company que d'un moment a l'altre l'hem de tenir entre nosaltres en els micròfons, i bueno, perquè per animar-lo que vingui, que no treballi tant, doncs li llegeixo perquè no es pensi que no el tenim present. Del llibre Arestes, Tanca sense record. Joan Ignasi Elias. Comença pel el primer capítol, que seria Simetries. Exhaust per roques incertes de l'oratge, silena migro i tan fràgils la petja, tot vest del temps ignoro. Pensament cerco en fragilitat nues, distants, fredes, com certes morts presumptes, dracs a la matinada. Nits esberlades, les solituds immenses, els cels, els pares, lleva el matí tremola amb el glaç d'hora fosca. Absort, laic, còdex cavalcat a la lluna d'una iorfa, sobrevisc en la pluja acústica i serena. Extramurs, sola, trevent la rosa secreta d'aquell crepuscle ignorat pel silenci, besso veus i oratges. Sol, baladrejo per àcides terrasses d'amor i tactes, començo cirurgies de mil aures diverses. I finalment aquests tres que acabaré, i diu així: pels darrers, pels carrers d'aigua, temeritats de petges, crido indòmit, l'atzar de so precari que esguarda l'impossible. Aboco terres, petits boscos dels arbres d'ànima clara. Els vents em desfiguren, ritus, signes i passes. Eren remotes les vísceres, les calmes de l'invisible. En ombres ofegades vivia hores bruixes. I fins aquí aquestes nou tanques de Joan Ignasi Elias. I ara passem, donem la roda. Tornaràs a trencar també, eh?
No, mira, ahora mi mujer se llama Dolores. Y esta se la escribí el día de su santo, Viernes de Dolores, de 2010.
Eso es muy serio ahora.
La titulé, pues, quererte más no pudiera.
Eso prometo.
Entre la noche y el día no le encuentro diferencia. Te quiero cuando te levantas, te quiero cuando te acuestas. Te amo cuando hay sol, te amo con las estrellas. Eres mi playa en verano, mi rosa en la primavera. Eres mi musa en mis versos, mi luz en las tinieblas. Te miro cuando despierto y digo, quererte más no pudiera. Contemplo tu dormir sereno, me parece una princesa que se ha salido del cuento para venirse a mi vera. Cuando te veo sonriendo, mi corazón se alegra. Yo me pongo contento cuando te veo despierta. Eres mi mayor tesoro, eres mi mayor riqueza. Por eso a Dios yo le imploro que a mi lado siempre te tenga. Eres mi brújula en mi desierto, mi mujer y mi compañera. De mi barca eres mi puerto y de mi mar la sirena. Tus encantos me fascinan, de condición eres buena. Y hasta los pájaros trina diciéndome que te quiera. Para entregarte la luna buscaré una escalera, como tu mujer ninguna, para quitarme las penas. Dios será testigo, te quiero con toda mi fuerza. Por eso siempre te digo, quererte más no pudiera.
Oye, como te estoy escuchando, ya tienes tres días de comida extra.
Es muy poco romántica. Todo lo que me sobra a mí de romántico le falta eso.
Bueno, así
siempre pasa eso, ¿verdad?
Ahí hay un equilibrio, así, ¿no?
Hay un desequilibrio.
Una balanza,
sí.
Es como una balanza.
No, sí, eso diuen, ¿no? Que al contrario...
Sí, es verdad.
No sé.
Pero bueno, sí que le llega. Sí, que cuando se le da a leer, le llegó.
Sí. Sí. Doncs vinga, continuarem amb en John Margarit. El primer serà Vol de nit. Com l'avió de Hemingway, que segur de salvar-se va recte cap al cim cobert de neu, piloto aquesta soledat. Els meus millors records venen d'aquella pàtria, el cim nevat del Tei enmig del mar, i del temps que volia fugir amb tu, cap al somni de gel que em van dir Islàndia. però no em tanco al fred de la memòria, una part de l'infern que és dintre nostre, i no baixo al detall dels sentiments perquè no trobaré més que misèria. L'amor dur al meu retrat al billeter. En 60. Més lent, temps meu, més lent. Parlem d'amor encara que les roses acabin sempre les escombraries. El futur, quin futur va enlluernar-nos? Sense esperances, creiem en alguna cosa o perquè era difícil creure en res, teníem esperances. Queden banderes roges de perill davant la sala, la mala mar. Ens recordo a tu i jo volem fugir, buscant un atlas, un país llunyà, civilitzats, despentinada Islàndia, on poder protegir-nos amb l'oblit. L'estranyesa del consol, la recordes? A l'oficina d'importació, el gras bacallaner no va oferir-nos més que pudor de peix i uns llargs hiverns. El somni era destruir models, i justament això s'ha fet a poc realitat i sense dramatisme dia a dia. El mar. Com els llums foscos d'un ramat de poltres, les onades s'acosten desplomant-se amb una remor sorda però lírica que Homer va ser el primer a saber escoltar. Cansades de la llarga galopada, es posen a tremolar. Després es queixen ronques de plaer com una dona als braços de l'amant. Les onades, més tard, comencen a braonar-se, escumejants, com llops que haguessin olorat alguna presa. El ponent, arribant darrere meu, posa medalles roges als seus lloms. En la vora mullada de la sorra, veig les teves empremtes, i per l'aire passa una ombra daurada del teu cos. Era de tu que m'avisava, doncs, amb els seus gestos de sormut, al mar. Està dient que el lloc dins meu que ocupa serà part de l'infern si el deixes buit, que al fons d'aquest amor torna a esperar-me la desolació dels meus 20 anys.
Molt bé, eh? Has fet una tria avui que és massa, eh? Jo continuaré avui amb haikus meus i faré uns quants en català i com que ho tinc traduït a català i castellà, doncs en principi avui faré en català. Diu així: brolla com cristall entre roques i palets la deu transparent. L'alta pollancrera volen les aloses blanques en eixir el sol. En néixer el sol, com són de vells els perfils dels arbres caducs. I aquesta altra que diu: el llac esmaragda tocant cel, el cim contemplo. Oh, quina emoció! Suau, suau sol d'hivern, els colors de les llimones rere la vella tàpia. I aquest que diu: s'adormí el poeta abans les llums sublims de l'alba ixen sense veure-les. Caramelles de glaç pentinen la muntanya del sotabosc d'hivern. Dalt de les moreres grunyen unes merles negres, blanques sense fulla. Bueno, aquest em sembla que ho he llegit malament. Dalt de les moreres grunyen unes merles negres, branques sense fulles. Llarg glaçat i blanc, els arbres vestits de gebre, el gel alliscador. Deslueix la boira, les falgueres i salt d'aigua. O grocs castanyers. El mussol contempla la lluna quan és ja nit, els estels primers. Doncs bé, aquí la meva aportació del meu haikus.
Muy bien. Bueno, pues la Silvia y yo vamos a hacer pareja aquello que cantaba Valderrama y la Dolores Abril de Pelea en Broma.
Pero no vamos a cantar, ¿eh? No,
hombre, con lo mal que yo lo hago...
Y no os vais a pelear, ¿verdad?
Bueno, bueno.
Ya veremos, ya veremos. Ver. Ya por ver.
Sí. A ver lo que dices.
Para cuidar esta rosa tú eres poco jardinero. Para cuidar esta rosa tu cariño no lo quiero. Eres muy poquilla cosa, solo se te ve el sombrero.
Jardinero, si yo soy poquita cosa para ser tu jardinero, ¿a quien parece una rosa siendo un cardo borriquero? Apúntate esa, preciosa.
Ahora verás si no río, lo voy a dejar sin una pluma.
Vamos a ver.
No crece por mi jardín esa planta que has nombrado, que no crece por mi jardín. Eso que tú me has llamado te sienta mejor a ti, que eres un chumbo pelao. Anda, ahí, para que se meta con la mujer, ¿eh?
No es hombre ni bien nacido el que ofenda a una mujer. No es hombre ni bien nacido. Si no la suqueré y luego la tira al río con una piedra a los pies.
Si no pueden trabajar, a los borricos los venden. Y nosotros al marío lo tenemos que aguantar, aunque esté ya chuchurrío.
¡Ay, ahora, ay, ahora! Ni pegarle a la mujer aunque sea mala.
¿El qué?
Ni, no reñirle ni pegarle.
Claro que no.
Cogerla por el pescuezo.
¡Ay, ay!
Con mucha fuerza apretarle, se quita del mundo un hueso.
¿Un hueso, no? ¿Un hueso?
Un hueso inroíble.
Pero hacemos muy buen cardo.
Yo sé bien que no lo sientes.
Yo sé bien que no lo sientes lo que acabas de decir. Yo sé bien que no lo sientes.
¿Cómo lo voy a sentir si vivo para quererte?
¡Olé! Eso está mejor. ¡Olé, olé!
Desde que te conocí.
No es embarallar.
Vamos a colar un poquito de lo que era...
Re.
Lo de la mujer...
Acabado, bien.
Que repetía la mujer otra vez.
Olé, olé, sí, sí.
Molt bé, doncs dins dels llibres, els llibres que et tornaré avui, he trobat aquest de la Maria de los Ángeles Teixeira Servià.
Aquest és una mica antic, però és maco.
Sí, és bonic. Es diu Cuerpo de Amor, és del 78, i he pensat que llegiré un parell de poemes així abans de tornar-te'l.
Vols dir que no vols llegir més?
Bueno, potser llegeixo tot el llibre, no ho sé. Ah, veurem. A veure. Mientras despierto al encontrar tu viva presencia del pasado que a mí viene, en los acurrucados ríos del pensamiento que van quedando atrás como la adolescencia. Yo siempre te esperaba tal cual eres y seguiré aguardando sobre la dulce lumbre con mi canto a las puertas de la ciudad cercada. Oh, llama que a mi ser forjó en la fragua y le hizo renacer entre las ascuas. A ti, que te soñé desde el principio como la luz más firme de mis días, como una boca inmensa de susurrantes voces y unas manos en ritmo al infinito. Y ya te imaginaba entre celajes de las fronteras para mí vedadas. Ahora pues, que tu cálida voz llama, el corazón no quiere ser la fosa, donde enterrar los sueños evocados, sino vibrante fuente de palabras que recorren el aire de tus torres y se pierdan en vuelos de mi sangre. Estás aquí de nuevo, otra vez a las puertas del corazón tocando. No sé qué hacer, amor, si tú me llamas. Una tarde cerré las puertas rojas, clavé los ventanales por donde entraba el aire, descolgué los espejos y reforcé la aldaba. Y me quedé tan sola, a oscuras en la estancia, con los ojos cerrados para no ver las sombras y esperando que el polvo cubriera los recuerdos. El corazón quedó deshabitado, como casa cerrada al caminante. Mas a pesar de todo, el tiempo no tejió las telarañas y hoy... Que vuelva a sentir tus leves pasos, tu dulce voz, tus manos suaves junto a la puerta. Oh amor, ¿cómo no abrirte si no bastaron los cerrojos fuertes y no pude dormir al pensamiento y quedé en el sillón siempre contigo hablando? Y el último será, te recuerdo en silencio y puedo dibujar en la distancia trazo a trazo tu forma de roble recio y noble. Estoy en la lejana región sola, donde la mano me plantó ya tarde. Pienso en los dos y digo, que somos los de siempre y esta forma de ser no hay quien la cambie. Que somos tú más yo, raíz y tallo, vegetativos nervios, ramos interrogantes. En el fruto la sal, por el tronco la savia, zumo de primavera renaciente y otoño de nostalgia en la distancia. Que somos parte de la tierra nuestra y llevamos por dentro la lava del volcán en silencioso cauce. Que un viento desde cuando acá me lleva y sacude mis ramas implacables. Que un viento desde cuando acá te lleva y te deja doliente y cabizbajo. Que somos los de siempre, yo aquí, tú allá, siguiendo la cinta del camino por donde se nos van las hojas con sus prisas. Mas seguimos en pie, raíz y tallo, otoño por el alma, trazo a trazo, evoco tu contorno por las tardes.
Molt bé, bueno.
Què?
Està molt bé, no?
Et trobaves a faltar, no?
Bueno... Continuaré ara amb Maria Àngels Anglada, retalls de la vida a Grècia i Roma, i parlo una mica dels remeis per a l'amor. Diu el treball, la cacera i la pesca, remeis per a la passió amorosa. Bueno, farem una petita introducció. Si et vols guarir amb el teu art, mira d'evitar els lleures, segons els meus consells. Els lleures fan que t'enamoris i un cop enamorat protegeixen l'amor. Els lleures són la causa i l'aliment d'aquest agradable mal. Si treus l'oci, està llest l'art de Cupido. Aquest infant sol acompanyar la mandra, odia les persones actives, dona al teu esperit ociós una tasca que l'ocupi, i als tribunals i a les lleis hi ha amics que els convé defensar, dedicat als judicis que donen fama, o bé contra la carrera de les armes. Com a jove que ets, les delícies amoroses ja giraran d'esquena. També els camps de l'afecció, de conrear-los, plauen a l'esperit, i qualsevol neguit s'esvaeix. Obliga els bous domats a posar les seves testes sota el jou, perquè l'arada fendeixi la terra dura. Amaga sota terra les llavors de xeres, el tal que els camps te les torni amb molt d'interès. Mira les branques que s'ajupen amb el pes dels fruits i una càrrega de l'arbre ha engendrat i que amb prou feina suporta. Mira els rierols que llisquen amb un suau murmuri. Mira les ovelles que esquilen l'herba espessa. Heus aquí les cabres que cerquen les roques i les pedres espadades. De tornada portaran els seus cabrits les mamelles ben plenes. El pastor modula una cançó amb la flauta de canyes desiguals, i no manquen pas els gossos en els seus companys que fan d'escamot vigilant. En l'altra banda, els boscos profunds ressonen de mugits i una mare es queixa que el vedell s'allunya d'ella. I que mendius, quan els eixams d'abelles fugen de la fumera formada sota seu perquè deixin les branques farcides de mel, la tardor ofereix fruits al vell estiu, collites de cereals, la primavera presenta flors i amb el foc s'atempera l'hivern. Quan arriba el moment, el camperol cull el raïm madur i els most flueix sota el peu descalç. També, quan és l'hora, lliga el fec tallat i amb un rampí de dents separades repassa la terra. Tu mateix pots plantar flors en els jardins regats. Tu mateix pots girar les regues amb l'aigua lenta. Ve el temps de l'empelt. Fes que una branca n'adopti una altra i que es dreci un arbre cobert de fullatge foraster. Quan aquest plaer comença per primera vegada a encisar l'esperit, l'amor vençut se'n va amb les ales febles. Això, evidentment, és de fa 2.000 anys.
Però hi ha cosa que no envejecen.
No envejecen, perquè aquí... A veure, això ho podies transformar dient... Serviria això el mateix, doncs, escrit en el segle XXI. No? I llavors hi ha un altre, diu... Aquest és curtet, i diu... Evita la solitud. Per als que estimeu, els llocs solitaris són perjudicials. Eviteu els llocs solitaris. On fuges, enmig de la gent, pots estar més segur. No et calen els indrets retirats perquè augmenten la passió amorosa. Et servirà d'ajuda la companyia. Et posaràs trist i estàs sol. I davant dels ulls se presentarà la imatge de la teva amant abandonada com si fos ella mateixa. Per això és més trista la nit que el dia, perquè et manca una colla d'amics per distreure't de la teva pena. No defugis, doncs, la conversa ni tanquis la porta de casa teva. No amaguis el teu rostre ple de llàgrimes en les tenebres. Bé, bueno, fins aquí. Podríem continuar, però ja ho farem de mica en mica.
No ens fem massa savis, no?
Bueno, nunca he dicho nada de Rosalía de Castro. Pues esta tarde va a tocar. Yo tuve una dulce madre. Yo tuve una dulce madre, concediéramela al cielo, más tierna que la ternura, más buena que mi ángel bueno. En su regazo amoroso soñaba sueño quimérico. Deja esta ingrata vida al blando son de sus rezos. Mas la dulce madre mía sintió el corazón enfermo, que de ternura y dolores, ay, derritióse en su pecho. Pronto las tristes campanas dieron al viento su eco. Murióse la madre mía, sentí rajarse mi seno. La Virgen de las Mercedes estaba junto a mi lecho. Tengo otra madre en lo alto, por eso yo no me muerto.
Ah, pero esto no la había oído nunca, esta.
Ahora es así.
Ahora aquella de los jornaleros que iban a Castilla, aquella sí.
Molt bé, doncs ja acabaré. Ai, perdó.
No, què va dir? A ver si encuentro una que escuché el otro día, que me reí mucho con ella, pero a ver si consigo encontrarla.
¿Pero de quién era?
Un extremeño. Un extremeño, pero antiguo.
Pues hacer los deberes, ¿no? A ver si se encuentra.
Si no, Ale, a internet.
Doncs jo volia acabar amb una recomanació. És un llibret molt petitonet que ha editat fa poc Quaderns Crema, també existeix la versió en castellà, a la Cantilado, i que es ven com un manifest. És un llibret molt, molt petitonet que es diu La utilitat de l'inútil. I què seria l'inútil per l'autor d'aquest text, d'aquest assaig, que es diu Nuche Ordine? Doncs l'inútil seria el que avui en dia no dona cap rendiment econòmic, no? Per tant, el que estem fent nosaltres, llegir poemes o recuperar doncs vells escrits de fa temps i tot això, seria altament, sumament inútil. Nosaltres seríem molt, molt inútils, no? I d'alguna manera aquest professor italià ha de reivindicar la gran importància que no li donem, però que té tota aquesta inutilitat, no? que considera avui en dia els mercats que regeixen així el món. Llavors, volia llegir només un petit trosset, molt, molt curtet, una anècdota que li serveix per il·lustrar una miqueta de què vol parlar. És el tercer punt del principi de tot d'aquest llibre i es diu Què és l'aigua? Una anècdota de Foster Wallace. És per això? Bé, evidentment, o sigui, estem al capítol 3, doncs ha estat parlant del que són els sabers inútils i tot això. I diu, és per això que a l'inici de cada any acadèmic m'agrada llegir als meus alumnes un passatge d'un discurs pronunciat per David Foster Wallace davant els graduants del Kenyon College als Estats Units. L'escriptor, mort tràgicament el 2008 amb 46 anys, el 21 de maig del 2005, s'adreça als seus estudiants referint una breu història que il·lustra de manera magistral el paper i la funció de la cultura. I aquí va l'anècdota. Diu, hi havia una vegada dos peixos joves que nedaven i es van trobar per casualitat amb un peix més vell que anava en direcció contrària. El peix més vell els va saludar amb el cap i els va dir, «Bon dia, nois, com està l'aigua?» Els dos peixos joves van continuar nedant un tros. A la fi, un d'ells va mirar l'altre i va dir, «Què dimonis és l'aigua?». El mateix autor ens proporciona la clau de la lectura del seu relat. El significatiu de la història dels peixos és simplement que les realitats més òbvies, ubiques i importants són sovint les més difícils de veure i de discutir. Com els dos peixos més joves, no ens adonem de què és veritablement l'aigua en la qual vivim cada minut de la nostra existència. No tenim consciència, en efecte, que la literatura i els sabers humanístics, la cultura i l'ensenyament constitueixen el líquid amniòtic ideal en què les idees de democràcia, llibertat, justícia, laïcitat, igualtat, dret a la crítica, tolerància, solidaritat, bé comú, poden experimentar un vigorós desenvolupament. Doncs ja està, només volia fer aquesta petita...
No, está muy bien eso, está muy bien, porque hay mucha gente que no sabe dónde está ni lo que ven.
Sí.
Lo encontramos gente así todos los días.
Sí, i que, evidentment, o sigui, saber d'economia pot servir per moltes coses...
No, se puede aplicar
I tot això, però, o sigui, en el fons, el que són els sentiments i la vida normal està regida per altres coses, que si tens una mica les eines de com pensar, de tal, jo crec que et pots defensar una miqueta millor a la vida.
El cas de los peces, que estan sempre en el agua i no saber...
Exacte, on estan. Sí, no s'han aturat, no? Ni tan sols de fer-se la pregunta d'on estan. Sí, sí.
Bueno, nosaltres hem vist ara aquí amb els retalls de la vida de Grècia i Roma que al cap de 2.000 anys encara podríem extrapolar una mica el redactat i posant-ho al dia, encara estaríem parlant del mateix i els sentiments acostumen a ser els mateixos, no hi ha una evolució i el que evoluciona és la ciència, clar, ara ja anem a Venus i totes aquestes coses.
Sí, de fet en un altre passatge em fa molta gràcia perquè de fet diu... Està escrit en el moment en què Grècia estava passant pel màxim moment de crisi, llavors que es parlava del rescat i tal, no? I es parlava del deute de Grècia cap a Europa, no? I diu, sí, sí, el deute econòmic de Grècia cap a Europa, tots estem reclamant-lo, però el deute que tenim tots envers la cultura grega, que és d'alguna manera la base de la nostra cultura,
exacte,
no?
Sí.
Això ningú se'n recorda, ningú reclama, no? És
la sabidoria que tenia.
Sí, bueno, però que és igualment la nostra, ho hem heredat.
Evidentment, jo penso així també.
Molt bé. Esperem el proper manifest del Salvador.
La setmana pròxima, pues algo que tengo escrito así també sobre eso, és mirar sin ver. Pues si me acuerdo. Cortito. La paz, ya lo dije una vez, pero bueno, vamos a repetir.
Porque hay que repetirlo siempre.
Es que es más corto que tengo. Esto lo escribí hace años también. ¿Por qué se matan los hombres discutiendo por frontera, siendo tan bello el amor y tan grandiosa la tierra? No hay nada mejor que la dulzura y nobleza, llevada en el corazón para poder ofrecerla. Sea con nosotros la paz, dejémonos de quimera, siendo más juicioso y terminando las guerras. Todos somos hermanos. En la China y la Siberia, el por qué nos peleamos siendo de todo la tierra. Lo tengo modificado, este es el antiguo.
Ah, sí, esta es la versión antigua.
Sí. La original.
Aviam, jo ara llegiré, abans del comiat, continuaré una mica un parell de tanques de Joan Ignasi Elias, del seu llibre Arestes, però el capítol segon, que ara parla dels angles. Diu així: el límit besa la pas de la penombra, enlluernada. En els fils de la boira, por, silenç, llum, nosaltres. Reneix la vida dels vells atzars, les plates, les filigranes, d'esculls i savieses, la pols d'amor, el cercle. Retrat d'imatges, voràgina de rastres, la cursa fràgil. En els revolts s'amaguen les petges abdicades. I ja anem, ja estem arribant ja al final de la carrera d'avui. I llegiré, doncs, del llibre El espacio interior del haiku, el traductor Vicente Aya, de Shinden Edicions, doncs dos haikus de nens. En aquest cas, és una nena de 6 anys. I diu així: las hormigas en fila suben por una hoja de hierba y enseguida bajan. Llavors hi ha un altre que és d'un nen de 7 anys. Aquest a mi m'ha agradat molt sempre. Diu: mientras me reñían por haber cogido el girasol, yo miraba la flor.
Qué bueno es ese.
Aquest és boníssim. I em sentim aquí un altre. Aquest va de papallones i diu: el sonido que hace la mariposa cuando come es el puro silencio. Sí que veieu que arribar a aquesta simplicitat amb el haiku és important. Bé, doncs, sembla que ja ens hem d'acomiadar. A mi m'ha passat una hora volant.
Hem de dar destajo, eh?
Sí.
Porque se ha conversado poco, o sea, hemos ido sobre
la feina, faltava la Susana amb les flors, i hem de reparar.
Sí.
La próxima vez me tocará hacer dúo con Salvador.
Ah, vale, ¿el del fotógrafo otra vez?
No, no, hombre, si no vamos a quedar hastiado del fotógrafo.
Bé, benvolguts oients, ens acomiadem de tots vosaltres desitjant haver compartit aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors, a Sebastián Ruiz i Sílvia Castro, i també donem el nostre agraïment a Jordi Domènech i al Dani com a tècnics de Ràdio Gràcia, que ens atén i fa possible aquest programa. No deixeu de seguir-nos cada dijous al 107.7 FM, i ja sabeu, Fins sempre. Us parla Salvador Barragó.